Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Pedro Sánchez ha presentat aquest migdia les més de 300 mesures programàtiques amb què vol convèncer altres forces polítiques per facilitar la seva investidura abans del 23 d'aquest mes. Inclou plantejaments específics per abordar el que el president en funcions considera crisi de convivència a Catalunya. Sánchez reitera que no hi pot haver cap referèndum d'autodeterminació perquè trenca, diu, la societat. En general, el document planteja canvis en la reforma laboral i en les pensions, entre molts altres temes. Canviem de qüestió. L'atur ha augmentat a Catalunya de gairebé 12.600 persones a l'agost. Ara hi ha 371.000 desocupats a casa nostra. Al conjunt de l'Estat, el balanç també és negatiu, amb un augment de 54.300 persones aturades, cosa que deixa la xifra total en 3.065.000. Boris Johnson ho ha deixat molt clar avui, i ha dit que no vol ajornar el Brexit més enllà del 31 d'octubre, com tampoc vol eleccions anticipades, ni la possibilitat d'un acord amb la Unió Europea. Ho ha assegurat en una declaració solemne davant de Downing Street arran dels rumors que apuntaven a un avançament electoral si el Parlament bloquejava el seu pla de sortir de la Unió Europea sense acord. El primer ministre britànic també ha alertat que si el Parlament acaba votant a favor d'un ajornament, mostraran ell i el seu executiu una posició afeblida del país davant de Brussel·les que farà impossible assolir igualment cap acord. Recordem que ha mort a Nova York als 90 anys l'escriptora i assagista dels Estats Units Barbara Probst Salomon, filla d'una família jueva ben situada, de ben jove, es va comprometre en la lluita per la democràcia a Espanya i contra el franquisme, tema reflectit en diversos dels seus llibres. I fins divendres, curs sobre religió, matèria multidisciplinar a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Fins aquí l'actualitat.
Ràdio Estel.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda. Comencem un nou programa anomenat Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Farem una recopilació de la temporada passada i la propera setmana ja començarem amb la programació normal amb el director mèdic de la Fundació. Serà un programa de dilluns a divendres. No se'l perdin. Comencem.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, presentat per Marc Rius.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és l'hora de la Fundació Puigverd. Com sempre, a Ràdio Estel, l'hora de parlar d'urologia, nefrologia i andrologia, un programa de divulgació científica. Especialistes de la Fundació Puigverd. No se'l perdin. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, les vies de so, Toni Huguet. A la direcció i la producció, la Susana Armengol. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. A partir dels 30 anys, els nivells de testosterona comencen a disminuir un 15%. Després, als 45 anys, comença a advertir els primers símptomes de l'andropausa. I després, als 50 anys, els baixos nivells de testosterona apareixen amb el 50% dels homes. Als 60 anys, s'estima que més de la meitat dels homes patiran alteracions per l'andropausa. I al voltant dels 70 anys, el 70% dels adults tenen per complet baixos nivells de testosterona. Les seves causes es relacionen principalment amb l'envelliment, però influeixen altres factors que desencadenen l'andropausa. Avui les coneixerem totes, no s'ho perdin. Andropausa, parlarem d'ella. Per què apareix aquesta malaltia o trastorn? Quin tractament té? És una malaltia greu? Com la podem prevenir? Per parlar i contestar aquestes preguntes, avui està amb nosaltres el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Eduard, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc, què tal?
És un plaer tenir-te aquí al programa.
Gràcies, per mi és un plaer venir sempre que em crides. Gràcies.
Moltes gràcies. Bé, doncs, l'andropausa, què és l'andropausa?
Bé, jo crec que has fet una introducció magnífica, perquè gràcies. Encara avui dia no podríem dir segur si es tracta d'una malaltia o d'un fet fisiològic. S'ha volgut equiparar molt a l'equivalent, i per això es diu andropausa, a el que seria la menopausa amb les dones. Tothom pràcticament ho sap, siguin homes o dones. Les dones arriba un moment que ja no tenen la menstruació, no tenen la regla, i en aquell moment vol dir que comença aquesta fase nova de la vida, que és la menopausa, amb la qual hi ha, entre altres coses, una baixada de les hormones femenines i provoca una sèrie d'esdeveniments que poden també ser més o menys pronunciats. Moltes vegades, a part del fet de perdre la menstruació, moltes vegades la dona doncs, nota un augment del pes, pot notar sufocacions, pot notar alguns canvis amb la lubricació vaginal, etc. I llavors es va buscar, aviam si en l'home això també existia, perquè és evident que l'home, com no tenim la menstruació, no tenim la regla, anem tirant dia a dia, i quan ens parlen d'això, doncs moltes vegades diem, no ho sé, passi, jo tinc aquest problema de l'andropausa. Primera pregunta, que l'has fet a tu amb el teu inici, amb la teva presentació. És una malaltia o no? Bé, amb condicions fisiològiques diríem que passa i no és una malaltia. Vull dir que d'alguna manera, igual que tots ens farem vells i ens morirem si arribem i no tenim pel mig algun accident o alguna malaltia abrupta, com pot ser un infart de miocardi o podem tenir un càncer, només pel fet de fer-nos grans ens acabarem morint, no? Vull dir, és un procés que tothom considera fisiològic, fer-se gran i acabar-se morint per un desgastament de tots els nostres òrgans. Doncs d'alguna manera, com has dit al començament tu a la presentació, a mesura que ens anem fent grans, i això, encara que ho has dit d'una manera perquè sigui gràfica, doncs a partir dels 30 anys, a partir dels 45, no hi ha un inici que sigui repetitiu amb tothom, igual que tampoc existeix amb la dona. La menopausa ve condicionada també per l'edat amb què li va passar la seva mare, hi ha una influència genètica, però també perquè hi ha factors com pot ser l'esport, com pot ser l'alimentació adequada, etc, que poden retardar aquest envelliment, no només el de l'andropausa, el sexual, sinó l'envelliment en general. És evident que no tots els homes, igual que no totes les dones, arriben a edats avançades amb les mateixes condicions. Hi ha factors genètics, però també hi ha factors clarament ambientals, o podríem dir, de el que avui es porta tant, d'estil de vida. O sigui, un estil de vida saludable pot retardar tots aquests efectes que estem parlant que podrien ser l'andropausa. Quan definim què és l'andropausa, l'andropausa o aquest envelliment sexual masculí vindria marcat per dues coses. Això també és molt important. Hi ha un envelliment sexual o andropausa bioquímic, vol dir baixada dels nivells de testosterona, i un altre que és clínic. El clínic és una sèrie de símptomes que té l'home que té aquest envelliment bioquímic. És a dir, quan ens falta la testosterona, tenim una sèrie de manifestacions que són, per exemple, en diré alguna, s'anomenen fins a 20, de les quals n'hi ha 10 que són principals, i perquè es pugui considerar clínicament que és una andropausa, com a mínim hi haurien d'haver-hi 7 que es produïssin. En cas de que n'hi haguessin 1, 2, 3 o 4, que ara diré alguns, no és clar que això sigui clínic, perquè també, només pel fet de fer-te vell, de fer-te gran, algunes d'aquestes coses apareixen.
Clar.
Per exemple, l'aparició de pèrdua de memòria. Bueno, clar, perdem memòria quan ens fem més grans. Perdem, sobretot, la memòria recent.
Sí.
És a dir, una persona gran busca les claus, que no sap on les ha deixat, no se'n recorda el millor que va supeir, però en canvi et pot explicar la seva vida quan tenia 20 anys amb senyals, però d'una rigorositat en recordar-se de llocs, d'espais, de coses que li van passar de petit. Però perdem aquesta memòria recent. Però això passa, o pot passar per la menopausa, per l'andropausa, però també pel fenomen d'envelliment, d'arteriosclerosi, de pèrdua de memòria
normal.
L'altre seria, per exemple, la irritabilitat. Ens fem més irritables. Ens molesten els sorolls, ens molesta l'accés de gent, no? Quan et fas gran, no saps per què.
Tant l'home com la dona, eh?
Sí. Però això també ens passa a totes les persones quan ens fem grans. És raro que una persona gran li vingui de gust anar a una discoteca, no? No només a ballar, sinó fins i tot li molesta el soroll. No?
Sí.
I quan érem joves posàvem la música tot l'estona i quan som avis, no? Moltes vegades ens molesta el net que està posant allà la música moderna, però no només perquè sigui una música que no és la nostra, sinó també perquè ens crea un soroll que ens crispa o la televisió amb més el volum. Una altra cosa és que no sentim bé i necessitem puixar el volum. Per exemple, l'insomni. Quan et fas gran, és difícil dormir profundament i moltes hores. Aquí els homes també tenim un altre problema, que és moltes vegades, ja s'ha parlat en aquests programes, jo he estat, els procuro seguir sempre que puc, s'ha parlat de la hipertròfia benigna de pròstata, del síndrome prostàtic, i els homes es lleven moltes vegades a partir dels 65, 70 anys a orinar un, dos, tres cops per la nit. I ens arriba un moment que ja no saps si et desperten les ganes de fer pipí o quan et despertes tens ganes de fer pipí. El que passa és que tu saps que no dorms d'aquesta manera, i és molt habitual, si us hi fixeu i aneu a algun lloc, alguna reunió amb gent gran, veureu que moltes vegades fan el que fan són petites dormidetes, estones, dormen a la taula, tanquen els ulls, i el que no han dormit per la nit ho van dormint estones durant el dia, no? Petites becaines, que diem, parlant de manera col·loquial. És a dir, ja anem veient una sèrie de símptomes que poden aparèixer, però que ja veus que no són patognomònics, vull dir, no són únicament produïts per això, poden aparèixer produïts per altres coses. I, per exemple, la pèrdua de massa muscular, és evident que perdem massa muscular. També perdem massa muscular les persones que no tenen dèficit de testosterona. També tendència a cansar-nos més fàcilment, també ens cansem més fàcilment. Podem tenir osteoporosi, els ossos se'ns fan més fràgils, també passa amb això. És a dir, guany de pes, també guanyem pes. És difícil que no menjant el mateix, com no fas el mateix exercici habitualment, el mateix consum calòric, inclusió el nostre metabolisme és més lent. Totes aquestes coses, que és el que vindríem a dir signes clínics de la andropausa, seria una cosa que tindria valor si s'acompanya de l'altre que he dit al començament, que és el bioquímic. I és que quan et fan l'anàlisi de testosterona et surti per sota dels valors normals.
Llavors ho podeu relacionar més.
Clar. Ara, aquí, encara per complicar-ho més, els nivells de testosterona també van variant amb l'edat. Perquè si tu et fas una determinació de testosterona quan tens 15 anys o 16, amb un noi, bueno, té la testosterona pels núvols. I, de fet, se'ls hi nota, no? Massa testosterona. Perquè els nanos estan hipermotivats, hiperdinàmics, tot el dia no paren de moure's, estan inquiets, fins i tot exaltació sexual. En canvi, quan ens fem grans, tot això es perd una mica. I sobretot, no hem parlat d'aquest aspecte, però potser és un dels més rellevants, és la pèrdua d'interès sexual. La libido, la falta de motivació pel sexe, es va perdent amb l'edat. I jo consideraria, d'alguna forma, i no ho dic jo, ho diu les societats que treballen amb aquest tema, que és fins i tot un factor de protecció. Quan la societat s'inventa el terme viejo verde, que també es va servir molt, no sé si en català es fa servir el vell verd, però el viejo verde es fa servir. És aquest home gran que considera gran la societat i que el veus molt motivat sexualment i que d'alguna forma ho trobes una mica com antinatural, no? Perquè consideraries que per l'edat que té hauria d'estar més tranquil·let. Llavors això vindria a ser una baixada dels nivells hormonals que provoquen que no estiguem amb aquell neguit que no seria propi amb una persona gran. Ara aquí entraríem en unes consideracions socials curioses, no? Perquè, d'alguna forma, l'organització social que s'ha fet al voltant de la família provocaria, doncs, d'alguna manera, i durant molts anys ha sigut així, que els homes de 60 doncs, estan amb dones de 50 i pico, i els homes de 70 amb dones de 60 i pico. Però això està canviant. I actualment, que hi ha tantes separacions, sobretot en l'espectre masculí, és molt habitual que homes de 60 o de 70 puguin estar amb dones de 40 o de 50, que diríem que són sexualment molt més actives, i que d'alguna forma, culturalment, això ho veiem com normal. No ens crida massa l'atenció. El fenomen, al contrari, ens crida més l'atenció.
Sí.
També perquè va lligat no només a un aspecte de sexualitat, sinó també a un aspecte de poder econòmic. No? Encara avui dia, la majoria d'organitzacions familiars o de relacions de parella, el que aporta els diners normalment és a l'home, i encara sol haver-hi millors feines pels homes, i per tant els que tenen i exerceixen aquest poder econòmic són els homes. Perquè no és habitual que un home de 65, 70 anys trobi una parella de 40 si no té un poder adquisit igual. O sigui que no ens enganyem, i no siguem hipòcrites, va lligat aquest paradigma econòmic. Però quan això es dona, aquests homes, que moltes vegades tenen aquesta sintomatologia de baixada de la libido,
per l'edat, sí,
troben la recompensa amb una dona més jove, el qual els fa sentir més joves, però estan una mica enganyant a la pròpia naturalesa, perquè la seva libido és la que és. I llavors necessiten d'ajudes i venen a buscar-les moltes vegades. És a dir, ens trobem, doncs, amic Marc, amb un conjunt que diríem la malaltia o aquesta evolució natural, o no tant, de que a l'home, al fer-se gran, perd una sèrie de propietats que tenen que veure amb el fet només de l'edat, i també per la pèrdua, a vegades, del nivell de testosterona, que van a ser canviants i que van baixant a mesura que ens fem grans. De tal manera que això regula la nostra manera de fer, no només en aquest sentit, sinó també doncs, l'agressivitat, la capacitat de moure'ns, la forma d'afrontar els problemes i la vida, doncs d'alguna manera l'home perd amb això, guanya amb experiència, guanya amb saviesa, guanya amb profunditat.
Vosaltres, els metges, ja ara acabes de parlar de la testosterona. Ens podries explicar què és la testosterona i quina funció té en el cos?
Sí, la testosterona és la hormona sexual masculina. De forma global es diuen andrògens, perquè hi ha algunes altres hormones de la que avui no parlarem, però la testosterona és la hormona sexual masculina. És el que fa que amb els homes es desenvolupin a l'edat pròpiament de la pubertat el que diem els caràcters sexuals masculins. Ens surt la veu més gruixuda, tenim pèl a la barba, tenim més massa muscular, tenim tots aquests instints relacionats pròpiament el que seria ser home. I la hormona femenina condiciona doncs, el creixement dels pits, condiciona la forma més arrodonida de la dona, etcètera, la veu més femenina, etcètera. Amb moltes més coses, perquè això també condiciona com creixen doncs, les cordes vocals o com es forma la cavitat vocal, etcètera. No? També condiciona, per exemple, el cabell. Els homes tenim menys cabell per una causa androgènica i, de fet, la pèrdua de cabell té relació amb les hormones masculines. Total, que aquesta hormona testosterona, en el que bàsicament ens importa quan parlem en l'aspecte sexual, seria aquesta capacitat de resposta, penseu que no és condicionant de l'erecció, i això és molt important, perquè molts homes pensen que amb poca testosterona no tenen erecció. Això no és veritat. Va més relacionat amb el desig, amb l'impuls sexual. El que passa que això és com menjar amb ganes o menjar sense gana. Si tu pots menjar encara que no tinguis gana, però és més fàcil i més còmode si tens ganes. Clar. Ho dic això perquè alguns homes confonen i llavors venen a buscar el Viagra o venen a buscar aquestes pastilles de les que també hem parlat en altres programes, buscant una erecció, i has de tenir molt clar si el que falta és la testosterona que dona el desig o el que falta és la resposta que té que veure més amb un fenomen cardiovascular i va per un altre lloc. El que sí que és veritat és que amb testosterona la resposta sexual també és més bona. És a dir, no només dona les ganes, sinó que després respon millor, perquè hem dit que actua també sobre els receptors, sobre les cèl·lules musculars, etc.
Inclús, pel que veus, deu tenir a veure amb l'homosexualitat, no?
No, l'homosexualitat va per un altre camí. No se sap encara avui dia l'origen de l'homosexualitat. No crec que hi hagi una base ni metabòlica ni hormonal de l'homosexualitat. L'homosexualitat és una forma d'entendre la vida en quant a les relacions personals, i jo crec que això no ni ve influït per la testosterona, ni per un dèficit, ni per un augment, ni per una falta, no? El que sí voldria distingir, que això és, sí que potser aniria més amb la línia de la teva pregunta, és el que parlem, el que són els hipogonadismes. Quan una persona ha tingut la testosterona normal tota la vida i té un dèficit de testosterona en l'edat adulta, és el que estem parlant avui, no?
Sí.
Seria la pèrdua de testosterona dels nivells de testosterona quan et fas gran. L'altre és un nen que tingués baixos nivells de testosterona, que això seria possiblement perquè ha tingut, en la majoria de casos, una mala formació o evolució del desenvolupament dels seus testicles. O sigui, els testicles fan dues coses: la hormona masculina, la testosterona, i fan els espermatozoids. Llavors, ens interessa molt, quan els nois estan arribant a la pubertat, tenir clar que s'estan produint bé aquests dos productes.
Clar.
Un per la fertilitat, que són els espermatozoids, i l'altre la testosterona per desenvolupar-se d'una manera morfològicament correcta com a homes. Això no té res a veure amb la seva personalitat, amb la seva orientació sexual. Yeah. Tot això dependrà d'altres coses, encara que moltes vegades és evident que, per exemple, un nen hipogonàdic, un nen que no desenvolupés bé els genitals, podria tenir, doncs, una certa dificultat a l'hora de desenvolupar el tamany del seu penis.
Clar.
Això li podria condicionar després unes conductes sexuals, doncs, amb més por, amb una certa inseguretat, i podria condicionar una disfunció erèctil o provocar que evités les relacions sexuals. Però això és un altre tema molt profund i molt complicat, però que tenia que veure amb aquesta edat, diríem, pediàtrica, no? Quan els nens ja comencen a convertir-se en homes, que això sabem que va en aquest període des dels 13, 14, i amb els homes, curiosament, fins als 21. Cosa que amb les noies, als 18 anys ja està acabada la pubertat, i les dones als 18 anys ja ni creixen, ni es fan més altes, vull dir, ja estan estupendament formades, o no, però aquesta és la seva evolució. Els homes encara triguem una mica més. Els homes sempre anem una mica més retrasadets.
Aquesta manca de testosterona i els problemes que comporta, li passa a tots els homes, és en general?
Sí, d'alguna forma, ja t'he dit que jo diria que tinc una concepció fisiològica d'això, és a dir, crec que els homes haurien d'estar preparats per entendre que no se'n parla gaire, no? Vull dir, que tenim una cultura que està molt basada, i això ho vaig parlar en un programa amb tu mateix, Marc, on parlava, doncs, de que la societat vol la gent amb l'edat productiva i consumista, no? I, per tant, no es preocupa massa ni de l'envelliment ni de la mort, perquè ja no interessa, no? I aquest paradigma del consum fa que, quan l'home comença a notar aquests símptomes, d'alguna forma ja comença a notar un cert envelliment, en aquest cas un envelliment sexual, i fa que moltes vegades, doncs, ja deixi d'interessar a tothom, no? Aquesta invisibilitat que s'ha parlat a vegades, no? Ja no som atractius, ja no tenim la mateixa mirada, no tenim, el nostre cos ja no desprèn sexualitat, i això va lligat a aquest procés d'envelliment, que és difícilment evitable. Fins i tot, en un cas que un home tingués aquest dèficit de testosterona i prengués, com després parlarem del tractament, prengués la testosterona substitutiva, només aconseguiria uns nivells fisiològics. Per tant, l'envelliment continuaria. El que no tindria són aquests símptomes agravats. És a dir, evidentment que perdrà massa muscular, evidentment que perdrà cabell, que perdrà capacitat sexual, però no d'una manera tan forta com si no es medica, no?
L'hora de la Fundació Puigverd.
Nosaltres continuem a l'hora de la Fundació Puigverd i continuem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. A quina edat, en general, comença, més o menys?
Bé, no hi ha una edat. O sigui, no pots dir als 30, als 40. Has de veure una mica aquest senyor que t'ho pregunta o no. A vegades no t'ho pregunten. Ara comença ja la gent ha sentit parlar més d'això. Abans, fa uns anys, pràcticament, els homes desconeixien aquest tema.
Sí.
I ara ja molts homes t'ho pregunten. Escolti, no tindré la pitopàusia, no? Que diuen moltes vegades, que és més terme més col·loquial, l'andropausa. No hi ha una edat. a vegades es comença a notar, a vegades hi ha homes que diuen, home, ja no funciona com abans, moltes vegades més relacionat amb aquesta disfunció erèctil, més que a vegades amb el problema de la del falta de desig, que, torno a dir, també és una protecció fisiològica. Però, sobretot, quan ho manifesta, ho has de tenir i has de prestar molta atenció a el que t'està dient. Has de fer aquestes preguntes, hi ha un qüestionari ja establert que fa la societat, diverses societats, les societats que treballen amb aquest síndrome, i d'alguna forma tu has d'intentar veure si clínicament compleix els requisits i després mirar si bioquímicament els té, anàlisi de testosterona. Sobretot és important no crear la malaltia aquell que no la té. És a dir, no perquè el senyor vingui i tu pensis que ho té, no li vaig a crear un problema que ell no t'ha manifestat. És normal al fer-se gran tot allò que jo t'he dit, no? I, per tant, tots tenim tendència, doncs, fins i tot amb les persones grans, dona una certa tendència, doncs, a la tristesa, als moments depressius, perquè, d'alguna forma, doncs, afrontar una nova etapa de la vida. Això que s'ha dit la tercera edat, que ara podíem dir potser la quarta edat, no? Perquè s'ha retrasat, sí. No? I que, d'alguna forma, és afrontar, doncs, que els fills han marxat de casa, que ja no treballes, i hem dit abans que el fet de no treballar vol dir no tenir tants diners, perquè les pensions són les que són, i moltes vegades, doncs, això, tens un poder adquisitiu més disminuït, no se't valora tant socialment, a vegades fins i tot la família, no? A les famílies ben evolucionades, a les societats molt ben evolucionades, és el revés que en aquí, no? El que es valora molt és la gent gran, perquè la gent gran és la que té la saviesa, té el coneixement i té l'expertesa per donar bons consells. Aquí és com tu calla, que tu ets gran, tu què saps, no? I això, ja dic, ho potència fins i tot la societat del consum. Amb això anem malament en aquesta societat. Quan això comenci, sigui l'edat que sigui, habitualment sí que entrem en una, diríem, sisena dècada de la vida. Jo diria que és a partir dels 60, 65, 70. Abans és difícil que això es dongui en un procés, realment, si no hi ha hagut alguna malaltia, una hipotròfia dels testicles. Ens trobem amb un fet molt important, del que heu parlat molt aquí, i jo ara vull repetir-ho, que és l'aparició del síndrome prostàtic. Els homes també, d'una manera fisiològica, quan ens fem grans, la nostra glàndula prostàtica, que he dit al començament, si us recordeu, que els testicles fan espermatozoids i testosterona, però la glàndula prostàtica i una cosa que està al costat d'elles, que es diuen vesícules seminals, fan el líquid prostàtic. El que nosaltres venim a dir després semen és la barreja d'aquest líquid prostàtic o líquid seminal amb els espermatozoids. Quan es barreja, això és el semen. Doncs aquesta glàndula comença, a mesura que ens anem fent grans, a partir dels 50 anys, més o menys, a créixer. I aquest creixement d'aquesta glàndula provoca alguns símptomes molt coneguts, que són bàsicament urinaris, és que costa més fer pipí, t'has d'aixecar més vegades, perdem força del caudal, del xorro, i llavors la gent ja té que fer pipí sobre el vàter, perquè si no s'ho faria sobre els peus, sobre les sabates, es queixen les senyores, perquè com té menys força acaben tacant tota la tassa, no? O fora. Pues aquest creixement prostàtic és hormonodependent. I si no hi ha testosterona, la pròstata normalment creix menys. Però si, en canvi, tu detectes amb un senyor que té un símptoma clínic d'andropausa, però no tingués dèficit de testosterona, i tu li tinguessis testosterona, li estaries fent un mal favor pel seu creixement prostàtic. Inclusiu hi ha grups que ho han arribat a relacionar amb l'aparició de càncer de pròstata. Aquest seria un debat molt gran, que aquí no seria molt tècnic, però vull dir, cuidado, compta amb utilitzar la testosterona com a tractament substitutiu amb un senyor que potser no ho necessita, però té símptomes, perquè si el que li estàs donant no és el que ell precisa, potser li estàs provocant un problema que no tenia.
Molt bé, doncs, Eduard, ha sigut un plaer que estiguis aquí aquesta tarda amb nosaltres, i t'esperem aviat. Doncs,
pues, com sempre, a la teva disposició, Marc, i a disfrutar del que podem saber.
Moltes gràcies. Bé, això és tot. Us emplacem demà amb un nou programa de Temps de Benestar, amb Més Gran Ser Gran. Fins demà. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.